Bueno, me gustaría tener menos, esto sí.
Entras no sé si el mejor estado o el mejor momento de tu carrera, pero en uno de los mejores. ¿Tienes la sensación de que has recuperado tu mejor versión?
Bueno, yo creo que desde hace un año algo así estoy a un muy buen nivel, personalmente, físicamente. Y nada, al final también es el trabajo, ¿no? Todos los días tengo a un equipo espectacular que me hace mejor cada día y pensar en las cosas, cómo mejorar. Y al final se trata de eso y nada, en momentos como este se quiere todos los partidos y ganarlos y nada, es eso.
En líneas generales, ¿cómo has visto el juego de tu equipo? ¿Cómo has visto el juego del Barça?
Bueno, sobre todo en la primera parte jugábamos bien, tuvimos mucha posición y en la segunda parte ya se nos complicó porque al final nos crearon mucha superioridad por dentro y jugaron muy bien con el cambio que hicieron, sobre todo en el medio campo. Tuvieron mucho más control del partido y esto, bueno, se ha notado que nosotros estábamos un poco cansados y nada, ahora recuperar y disfrutar de la victoria.
¿Cómo es la final, el domingo contra el Madrid?
Bueno, será un partido muy bonito. Creo que todo el mundo de aquí quiere ver esos partidos y nosotros pues encantados de jugarlo y ganarlo.
Gracias, Marc André, enhorabuena.
Gracias.
Doncs l'home del partit pels del Barça juga a RAC1 atenent les televisions amb drets. Albert Blaia, Marc Andrés, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, comencem per tu, Albert, després tu, Marc, en un minutet el balanç de tot plegat i després ja comencem a estirar fils.
Bé, jo crec que és un partit que deixa una lectura molt clara. Xavi ha fet una aposta a la primera meitat per una cosa diferent, una parella de centrals que només hem vist contra l'Intercity, Dembélé i Rafinha, com feia temps que no es veia, i deixa un per Busquets. Ha funcionat el Barça, tot i les imperfeccions, perquè el Betis ha tingut ocasions, crec que s'ha vist un ritme molt fresc, un joc vertical, també certament divertit per l'aficionat, i a la segona part, quan ha renunciat a això, intentant ser conservador, jo crec que Xavi s'equivoca perquè pensa que Busquets pot generar un context, i realment el que necessita Busquets és que aquell context ja estigui generat per poder brillar. No era així, el Betis apretava i a partir d'aquí el Barça s'ha diluït i un enorme Ter Stegen, i també jo m'apunto, no? Araujo i Koundé han acabat de fer que el Barça doncs pugui estar a una final que pot ser un títol que canvi la dinàmica de l'equip.
Jo personalment, bé, seguint una mica amb la línia de l'Albert, jo sobretot marxo una mica preocupat per aquesta segona meitat on crec que ja van molts partits on crec que Xavi pot fer un millor o pitjor plantejament, però a la segona part l'equip va una mica cap a baix. No sé si és perquè els canvis no reaccionen bé, si la xerrada al descans, o no se sap analitzar bé el que passa a la primera meitat, però jo veig un rendiment preocupant sempre més en els segons 45 minuts que no pas en els primers. A mi la primera part del Barça m'ha semblat sobretot 20-25 minuts molt bons, després el Betis ha començat a tenir algunes oportunitats, però a mi el que em preocupa és això, que en aquestes segones meitats es vegi un equip superat, no sé si per l'escenari, si pel partit o perquè el rival arriba més sencer al final del partit.
Creieu que aquestes dues classificacions consecutives patint poden tenir algun valor de cara al futur, o creieu que els problemes futbolístics pesen més?
No, jo penso que al final també a nivell futbolístic hi ha alguns problemes que són evidents, i és que, per exemple, doncs, home, dels últims partits l'Espanyol t'empata, l'Atlètic de Madrid està a una jugada miraculosa d'Araujo d'empatar-te, i l'Intercity t'empata 3 vegades, avui el Betis 2, no? I és evident que falta controlar els partits. Jo sí que hi veig una lectura a nivell de joc, que Xavi sempre es queixa de les àrees, però crec que el que li està permetent al Barça sobreviure aquestes llacunes en aquests darrers partits són precisament les àrees, perquè amb el millor Ter Stegen, amb una gran defensa, i avui ha marcat les diferències. El gol d'Ansu Fati és increïble, és un gol que s'inventa el no-res, i avui has trobat la millor versió de Dembélé probablement de tota la temporada. Per tant, jo sí que crec que Xavi potser ha de ser més incisiu en el que passa i fer autocrítica també cap a l'equip, però cap a la seva figura, no? Jo crec que avui la presa de decisions de Xavi, veurem si Dembélé tenia problemes, si De Jong tenia alguna molèstia, perquè no entès els canvis, i crec que això ha debilitat moltíssim l'equip a la segona part.
Clar, a mi em queda el dubte, no?, de si això serveix realment moralment perquè l'equip faci un pas endavant. No sé, per exemple, el 2021, en aquella tanda de penals que també es guanya, doncs serveix per millorar la dinàmica, per anar millor, o al final s'acaba tornant a un Barça que no demostra molt en els partits que estan més justos, no?, o més ajustats en el marcador. A mi em queda aquest dubte, perquè jo és que necessito més veure que la idea de joc és clara i en 90 minuts jo encara no ho estic veient.
Però, per tant, creieu que és un problema de direcció d'equip o és un problema de futbolistes?
Jo crec que...
Jo penso
pel
que...
vist és que...
Sí, Marc.
No, anava a dir jo, per començar amb el partit, jo crec que el plantejament és molt bo, que la direcció és bona, que es planteja una cosa que surt, que els jugadors la porten a la pràctica, per tant, el plantejament de partit és bo, però clar, a mi el que em preocupa és això, que en aquesta segona meitat sembla que des de l'staff tècnic o amb els canvis que es proposen, l'equip es quedi sense idees, i a mi això és el que més em preocupa, que durant 90 minuts no veig un equip que tingui clar el que vol fer.
Sí, és que jo penso que hi ha aquest problema de lectura, no? durant els 90 minuts, perquè és evident que el missatge de Xavi a l'inici ha sigut molt bo, perquè l'equip ha sortit molt bé i ha generat situacions. Jo crec que el Barça ha estat a una mica més d'encert en l'última passada, sobretot Pedri i Gavi una mica precipitats en aquesta última passada d'acabada, i Lewandowski, que no ha estat massa fibuí, de tenir un 2-3-0 als primers minuts. No ha sigut així, t'anulen un gol, i el Betis també ha tingut moltes situacions de transició, i crec que en aquest escenari obert Xavi ha volgut calmar una mica el partit fent canvis més conservadors i no li ha acabat de sortir bé, i després, no sé si esteu d'acord, però potser hi ha una lectura a l'estiu d'una plantilla molt més profunda i s'està veient que la banqueta, més enllà buidant Ansu Fati, està donant poc, que sí, molt poc, Alonso amb errades, i en línies generals, doncs la banqueta ara mateix, si treus a Rafinha, que avui ha sigut titular, no sé quins jugadors et poden canviar la dinàmica d'un partit.
Jo, si em permeteu, jo crec que sobretot, a mi el que em deixa més fred del Barça en els últims partits i una mica de la temporada en general és cert nivell tècnic o certes imprecisions que veig en els jugadors en la passada, i es nota molt en la sortida de pressió. Es veuen errades difícils d'entendre en jugadors del Barça, i això es va repetint un dia i un altre. Jugadors que psicològicament, sobretot els davanters, doncs estan amb el cap molt cot i que els hi costa doncs agafar confiança. Són coses que et fa preocupar, perquè crec que són molt de jugador, de plantilla, i que penses que doncs potser no tenen el nivell que tots ens podíem imaginar. És cert que dintre d'això entra molt el context en el que jugues. L'equip doncs que t'acompanyi, que jugui tothom el mateix, que les idees estiguin clares, vull dir, tots hem vist, no?, molts jugadors que de sobte en un equip funcionaven i en un altre no funcionen. Doncs aquests jugadors evidentment no són coixos, vull dir que són bons. Quan estan acumulant tantes errades és que també en el col·lectiu, en la direcció esportiva, doncs també deu haver alguna cosa que es pot fer millor i que es pot treballar millor perquè aquests jugadors recuperin un millor to. Però la veritat és que sí que preocupa, i jo crec que sobretot individualment bastants jugadors que no veus que no se'n surten.
Malgrat l'èpica de la classificació i l'alegria, evidentment, que deu haver-hi ara entre el barcelonisme, us preocupa el partit contra el Madrid? Ahir també vam veure una versió molt, molt mediocre de l'equip d'Ancelotti, que diu que se li donen bé les finals i tota la raó del món. No sé si us preocupa la final després del que heu vist avui. Marc.
Bé, jo preocupat, no, però perquè... Bé, sí que és això que diu Ancelotti, no, que al Madrid se li dona bé les finals, i això és una realitat. Ho demostren els números i també les sensacions quan veiem el Madrid jugar finals. Però, clar, al final també et mires el rendiment que està tenint el Madrid, i en els quatre partits que crec que ha jugat des de que torna al Mundial, són tres dels quatre on sumen punts o almenys tenen s'apropen més a la victòria perquè se'ls giula un penal, no perquè... creguin un perill constant i treguin ocasions claríssimes de gols. És a dir, el Madrid no està jugant gens bé al futbol. Ara bé, si ens fixem en què és una final, doncs jo posaria de favorit el Madrid, sens dubte.
Albert?
Jo crec que ara mateix en estat de forma el Barça està millor que el Madrid. A més, el Madrid, si mires el partit al València, per mi va ser bastant superior en línies generals al Real Madrid. Però és veritat que el Barça crec que té potser menys personalitat que el Madrid. En el fet, estem parlant del vigent campió de la Lliga i d'Europa, i el Barça ha de demostrar que en aquest tipus d'escenaris, en una final, que fa temps que no en disputa una, està en les condicions de, en moments determinats, poder estar per sobre de l'escenari. Jo crec que serà una prova per l'equip. Potser diria que el Madrid en aquest sentit està una mica per sobre, però futbolísticament, si el Barça repeteix l'inici de la primera meitat, em sembla que té més números que l'equip d'Ancelotti.
Pellegrini.
Albert, Marc, gràcies, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Gracias, buena nit.
Escoltem l'entrenador del Betis.
De ABC. Quería preguntarle qué reflexión hace del
del partido. Desde fuera quizás se ha visto que el plan B le ha dado mejor resultado que el plan A, y si la expulsión de Guardado, que quizás era uno de los mejores jugadores para lanzar la tanda de penaltis, le ha trastocado un poco la organización de esos cinco lanzadores, teniendo en cuenta que a lo mejor jugadores de más talento como Fekir o Canales o Borja estaban ya en el banquillo.
Bueno, en primer lugar me deja muy conforme la actuación del equipo. Creo que hicimos un partido muy completo, a excepción de quizás esos primeros 25 minutos donde Barcelona tuvo el control del balón, pero no nos creó ocasiones claras de gol, ni hubo ninguna atajada de Claudio Bravo importante. Ya los últimos 15, primer tiempo, tomamos el control, jugamos bien. El segundo tiempo creo que fuimos superiores, tuvimos dos o tres ocasiones de gol muy claras durante el partido. Desgraciadamente nos pusimos dos veces en desventaja, pero tuvimos la capacidad de remontar, de empatar. Y terminamos con esa ronda de penales que primero me parece a mí ya que jugar los alargues es demasiado exigencia con el alto ritmo que se juega los partidos de fútbol. Teníamos la mitad de los jugadores acalambrados, Barcelona también, y se decidió por penales, donde bueno, ellos tuvieron mayor certeza que los nuestros.
Siguiente pregunta.
Buenas noches, Manuel de Juan para el diario AS. Con el análisis que hace y hablando de los penaltis, que siempre se dice esto de que es una lotería, y con el análisis de partido que ha hecho, ¿le parece que han sido mejores en lo que han sido los 120 minutos, penaltis aparte?
Me parece que contamos dos equipos que juegan muy bien al fútbol, donde ellos controlaron mucho el balón el primer tiempo, pero no nos crearon las ocasiones. Después, tanto el segundo tiempo como los últimos 15 primeros, creo que fuimos superiores. Ellos hicieron también un golazo de Ansu Fati para ponerse en ventaja, pero el mismo hecho de estar en desventaja dos veces nos hace valorizar más todavía el partido que hicimos, porque pudimos remontarlo. Y si revisamos durante los 90 minutos, durante los 120 minutos, Ter Stegen hizo dos tapadas impresionantes de oportunidades de gol. Así que en ese aspecto creo que durante los 120 minutos ante un gran equipo, nosotros creo que teníamos un poco más la balanza cargada hacia nosotros y uno debió haber ganado. Se empató, también me parece un resultado justo, y se decidió por penales.
Mister, buenas noches, mister. Antonio Bustos, de Canal Sur Televisión. Me gustaría saber qué secuelas deja el partido, porque ha habido muchos futbolistas que han terminado visiblemente con problemas. Parece que el miércoles jugaríais contra Osasuna, lo más normal. ¿Qué secuelas, qué factura deja el partido en forma de lesiones?
Bueno, primero ya lo dije, lo repito, yo creo que con el alto ritmo que se juega, los partidos de fútbol ahora, no debieran existir más las prórrogas, esos 90 minutos y después terminar en penales, porque nosotros por lo menos teníamos 5 o 6 jugadores muy acalambrados, Barcelona también, es una exigencia demasiado alta para el ritmo que se juega hoy. En todo caso, estamos a día jueves, de jueves al miércoles los jugadores debieran recuperar, no les hubiera gustado haber jugado el domingo antes la final, no se pudo, pero bueno, tenemos que volver a centrarnos en la Copa del Rey, en la Liga, y por ahora esperando también el retorno de la Europa League. Nos falta un partido, nos faltó, como digo, la fortuna o la certeza en los penales, y desgraciadamente no pudimos llegar a esa final que la peleamos desde el comienzo.
¿Alguna pregunta más? No. Muchas gracias, buenas noches.
Gracias.
Molt bé, doncs roda de premsa curta i al peu, Pellegrini satisfet amb el rendiment dels seus futbolistes, i amb raó. Hauríem pogut classificar-se per la final tranquil·lament. Hem tingut ocasions de sobres per fer-ho. Què diuen els webs del que ha passat avui aquí a Riad?
Doncs comencem per Mundo Deportivo, que titula Ter Stegen da al Barça una final con clásico. El diari Sport, també al seu web, el Barça juega con fuego sin quemarse y pasa a la final. I si anem cap als diaris editats cap a Madrid, l'AS diu el clásico de los penaltis, pel fet que el Barça passa també a la final igual que el Real Madrid, a través de la tanda de penals. I el diari Marca diu el Barça se apunta a la superfinal. Teníem també algun resultat pendent a l'Anglaterra, ha perdut el Chelsea 2-1 contra el Fulham, amb vermella directa per Joao Félix. Compta amb el Chelsea, que està en un molt mal moment, I en bàsquet, es quedava pendent el resultat de l'Uni Girona, que ha acabat perdent a l'Eurolliga femenina de bàsquet de 5 punts a la pista del Família Esquio.
Laia, estàs recuperada o què?
Sí, 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 ara ja sí, he agafat una mica d'aire. Però Déu-n'hi-do, eh? No sé si estic preparada per dissabte, per diumenge, això també t'ho dic.
Uf. Perquè uns penals contra el Madrid, què?
Calla.
Hòstia,
Courtois, Ter Stegen. Sí, avui sí. Parlàvem d'aquest retrobament entre Claudio Bravo i Ter Stegen, però diumenge un Ter Stegen Courtois.
Ara mateix, els dos jugadors més en forma dels dos equips són els porters.
No vull ser malestruc, però avui llegia Mundo Deportivo que el Madrid no falla un penal en tanda de penals.
Ostres, calla.
Des del 2012.
Per tant, millor.
Afortunadament, sí, sí. Hi ha primer 90 minuts, tots, després una pròrroga.
Tots sabeu quin és? El de Sergio Ramos. Que va enviar a la lluna. L'últim penal que va fallar una tanda de penals al Madrid.
Gràcies per l'optimisme.
Endavant.
No, però està molt bé aquesta dada per dir, escolta, guanyem 2-0 i cap a casa, no? Sí, sí. Cap a casa. No, però ho comentàvem ara amb l'Albert i el Marc, no? I també vull comentar-ho amb vosaltres. Ahir, quan s'acaba el partit, dius, hòstia, el Madrid, to baix, podia haver perdut perfectament la semifinal, a veure si amb una bona versió del Barça, etcètera, etcètera. I avui te'n vas amb la sensació que estarà tot molt igualat, potser per baix, no? No per dalt, perquè avui el Barça tampoc ha ofert una versió que ens enlluerni.
No, gens ni mica. Jo per això, jo no em confondria, o jo com a mínim l'anàlisi no el faria del que hem vist al Madrid contra altres equips. Jo crec que el Madrid és un equip que ja té tant recorregut i té els jugadors que té, que és un equip quan juga la majoria de partits, que no està bé, aquest Madrid no està bé, i quan juga els grans partits. I quan juga la Champions o una final contra el Barça, llavors tots s'hi posen d'una altra manera. Llavors jo crec que sí que el que tenen segur els jugadors del Madrid és un coneixement de l'ofici, dels detalls, de no cometre errors, de saber jugar diverses coses, de no anar-se'n avall en cap moment del partit, etc. Tot el que l'equip tendre del Barça no té. El Barça tindrà més força, tindrà més energia, tindrà més fam, i també té talent, però el Madrid representa i té tot allò que el Barça encara li falta. I jo, en una final, el Madrid és dels pitjors equips que em vull trobar o dels més difícils, i per tant per mi és clarament, per mi és favorit el Madrid.
I a més hi ha un component psicològic també al final en tot plegat, no? Necessitaries una victòria contra un gran equip, que de moment vas guanyar l'altre dia al Metropolitano, però contra el Madrid aquesta temporada les coses et van anar molt malament.
Sí, després comentava amb Ballera i estic d'acord que ara mateix els millors dels dos equips són els porters, i en canvi les seves estrelles, els seus nous, no estan en un gran moment. Ni Benzema, ahir ni Benzema, Lewandowski.
Ahir Benzema va jugar molt bé.
Sí, però de cara a gol, sobretot.
Potser sí.
No, però jo estic amb el Marc, que crec que porta una temporada bastant dolentota, i ahir el vaig veure amb un altre de tota forma.
El que no està gaire fi és Vinícius.
No.
Que Vinícius porta tota la temporada sense concretar massa res.
Perquè teniu claríssim que serà Araujo qui jugarà al lateral dret i no Koundé.
Ah, no, jo potser...
No, Koundé, no. Crec que Koundé.
Ah, val.
Sí, sí, la defensa de l'altre dia, no, potser?
Xavi.
Escoltem Xavi a la sala de premsa.
En català, sí, Ricard. Aquí.
Ei, Ricard, bona nit.
Bueno, Xavi. Escolta'm, et volia demanar per la segona part, perquè ha fet la sensació que era un partit que el Barça ja ha jugat, que la segona part s'ha perdut moltes pilotes, que no s'ha atacat, que feia la sensació que s'estava administrant un avantatge. Quines sensacions has viscut a la banda i què heu parlat al descans? I després un detallet, si el cinquè llançador ens el pots dir. El del penal que no ha xutat.
Sí, el cinquè llançador era Marcos. Era Marcos. I sí, sí, així com he estat molt satisfet i molt content al descans de com estem jugant, bé, els he comentat que en pilota estàvem extraordinaris, que sense pilota no estàvem del tot bé, no estàvem agressius i que havíem de donar un pas endavant sense pilota, no? A partir d'aquí crec que el Betis ens ha dominat en moltes fases de la segona part. La primera és una altra vegada per sentenciar el partit, i hem patit, crec que no ens hem administrat, simplement que el Betis ens ha dominat en molts moments, ha posat molta gent per dins, ens ha costat fer la pressió alta, han començat a pesar les cames, crec que el camp s'ha assecat molt i estava molt dur, es queixaven molt els jugadors, els dos equips, i a partir d'aquí ens ha costat el ritme, la intensitat i la pena que hem fet una primera part extraordinària per portar un avantatge de més d'un gol, no? Però bé, la segona part és precisament el que no, exactament el que no volem, el que no volem. Sí, decepció per la segona part, després ens hem hagut d'endollar perquè ens han fet l'empat, hem fet un golaç de l'Anso i de seguida ens han fet un golaç que no sé per on ha passat aquella pilota, no? Bé, un partit amb moltes fases, però bé, hem d'arribar a aconseguir doncs, que totes les fases passin sobretot per la primera part, no per la segona, no? Sí, hem de fer autocrítica perquè no m'ha estat bé, sobretot a la segona part, així com a la primera m'ha estat molt, molt bé.
Marta.
Hola, Xavi, aquí Marta. Hola. Ramon, en directe al Barça Juga RAC1. Què has sentit pel desenllaç de la tanda de penals després de tot el patiment? Què t'ha passat pel cap quan has vist que us sortia cara el caixa o faixa? I amb quin coixí anímic arribeu a la final de diumenge, tenint en compte com s'ha desenvolupat el partit?
Bé, el més important és que la juguem. Aquest era el primer objectiu. Ens hem marcat dos objectius. El primer era jugar a la final i el segon és preparar-la bé per guanyar-la. I al final hem hagut de patir, hem hagut d'anar als penals. Bé, és futbol. El Betis també té un gran equip, ens ha complicat en molts moments. Nosaltres hem mostrat molta personalitat i molt bon joc a la primera part i aquest és el camí. I hem d'aconseguir molts més minuts així i sentenciar els partits, que és el que se'ns està fallant des que hem tornat del peron del Mundial, no? Això és el que ens està faltant. Bé, doncs hem tingut la fortuna i que tenim un porter, un grandíssim porter, que es diu Marc Ter Stegen, que ha marcat la diferència per nosaltres, més els tiradors, que han estat molt bé, amb molta personalitat, amb molta confiança, i que també, doncs bé, sí, diu sort. Bé, sort, també s'han de marcar els penals i has de tenir un gran porter que te'ls ha de parar. Per tant, jugadors que marquen diferències al final també, no?
Juan Jiménez.
Hola, Xavi. Juan Jiménez de AS. Quería preguntarte por Ansu. Hizo un gol en Alicante, luego el otro día no tuvo un buen partido en Madrid, hoy ha hecho un golazo y ha mostrado el talento que tiene. ¿Cómo se gestiona este jugador en la situación en la que ha estado física después de tanto tiempo y que se ve que tiene talento, pero que a lo mejor falta esa continuidad?
Sí, quizá es culpa mía hoy, porque lo tenía que haber sacado antes. Está mucho mejor desde que ha venido del Mundial, está marcando diferencias para el equipo, está trabajando, sobre todo esa actitud defensiva que ha mejorado una barbaridad. Yo creo que es fallo mío no sacarlo antes hoy, la verdad. Nos ha marcado diferencias, ha metido el gol 2-1, ha metido el penalti, está en un buen momento de forma y me alegro mucho por él porque ha sufrido, pero también ha trabajado para estar a este nivel, ¿no?
Hola, Xavi. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Por fin, en Arabia hay una final, Real Madrid-Barça. No sé si consideras que es un buen momento para enfrentarse al Real Madrid, que parece que no está del todo fino en los últimos partidos. ¿Y qué importancia le darías a ganar el título el domingo?
Bueno, importancia pues de que es un título, ¿no? Tampoco nos cambiaría demasiado, simplemente nos daría más tranquilidad, más moral, más confianza para lo que resta de temporada, ¿no? Es una final, la jugamos, que era lo más importante, era el primer objetivo que nos hemos marcado al llegar aquí a Saudi, y a partir de aquí prepararla bien, recuperar bien a los jugadores, que hemos hecho un gran esfuerzo, e intentar ganarla. Es un título, para nosotros es muy importante, ¿no?
Salher Chafi.
Sí, buenas noches, bienvenido a usted. Bienvenido a usted. Voy a hablar sobre el equipo de Barcelona. Sí, ha encajado goles hoy. Sí, el problema es la defensa. Sí. Sí, voy a hablar sobre la segunda parte.
هل هي مشكلة ذهنية بدنية حتى على مستوى الأفراد؟
Sí, hoy el rendimiento de los jugadores es algo de físico o algo de la mentalidad. ¿Cuál es el problema? Queríamos saber el problema. ¿Es mentalidad o físicamente de los jugadores que no están concentrados un poco?
Sí, yo creo que la segunda parte decía tu compañero, ¿no? Que no hemos estado bien. No hemos estado bien. No es el camino el de la segunda parte. El camino es el de la primera parte, con mentalidad, con agresividad en ataque, y nos ha faltado en la segunda esta mentalidad de ir a por el partido, de ir a hacer el segundo gol, de crear más ocasiones. Se han visto dos caras, la primera parte fantástica, la segunda no hemos estado al nivel, es la realidad. A partir de ahí, a partir del gol de Fekir, sí, nos hemos enchufado otra vez, hemos estado en la prórroga bastante bien hasta que ha llegado el gol de Loren y ahí ya no hemos podido generar prácticamente nada, ¿no? Y nos sumamos a los penaltis, que bueno, hemos tenido la suerte de tener a Ter Stegen, que nos ha llevado a la final, ¿no?
Hola, Xavi, aquí.
Hola.
Tenéis un partit de relevo. Quan s'ha substituït a Dembélé, es tocava una mica la cama. No sé si són molèsties o alguna coseta més. Us preocupa?
Sí, són molèsties, sí. El Frenkie i el Usman els he canviat per molèsties, els dos, sí. En principi no és res greu. Esperem que no hi hagi lesió. Crec que no n'hi haurà. I esperem recuperar tothom pel diumenge, no?
Tenemos un momento. Turno para Roger Torelló. De Mundo Deportivo.
Hola, Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Què és més preocupant, que l'equip no sigui capaç de matar els partits o que faci 5 canvis a la segona part i només l'Ansu sigui capaç de reivindicar-se i voler canviar les coses?
No, jo crec que és la segona part que hem fet, no? Així com a la primera hem estat a un nivell molt alt, molt, molt alt, en tots els nivells, sobretot en pilota. En pilota hem estat extraordinaris. Sense pilota ens ha faltat una mica més d'agressivitat per parar contres. A pilota aturada també hem patit, però crec que hem dominat i és el camí. A la segona part no. En alguna fase hem estat prou bé, però en general no hem estat bé. El Betis ha dominat i això és el que precisament no volem i ho parlem moltes vegades, no? Hem de tornar a activar molt aquesta pressió alta que ens fa jugar camp contrari. El Betis ens ha dominat fins a que ens han empatat. A partir d'allà ens hem tornat a activar i això no és el que no pot passar, no? I ens està passant després del peron del Mundial i hem de millorar. Hem de millorar. Per sort, doncs estem a la final, que és el primer objectiu, però hem de millorar, sí, per aconseguir èxits aquest any.
Darío. Hola, mister, ¿qué tal? Darío Montero del Chiringuito, enhorabuena por el pase a la final. Justo
Gracias.
Se te ha visto en el descanso de la prórroga muy enfadado con el equipo, incluso se escuchaba el audio que estaba el equipo muy parado y que era una final. ¿Qué es lo que te estaba molestando justo en ese momento, de la actitud del equipo, o qué aspecto te molestaba más, sobre todo en ese descanso de la prórroga, donde se te ha visto tan enfadado?
No, yo creo que era un tema más anímico, ¿no? Era un momento de demostrar ambición, ¿no? Era un momento que a lo mejor no esperábamos llegar a la prórroga, que los jugadores igual en su mente se pensaban con el resultado de 1-0, que lo han visto muy sencillo, muy fácil. Tenemos delante un gran equipo, campeón de Copa, que juega muy bien al fútbol, que trabajan muy bien, y a lo mejor no era la situación deseada por todos, pero teníamos que tener ambición, teníamos que estar en la final, y les he intentado activar un poco a nivel psicológico para que vieran que aunque estemos en la prórroga, no era ninguna decepción estar en la prórroga contra el Betis. Ni contra el Betis ni contra ningún equipo, que hoy en día el fútbol cuesta mucho ganar, y he intentado mostrarles un poco más de ambición.
Clásico.
Sí,
Clásico Nihai Bain.
Usted va a ver un final clásico entre el Madrid y Barcelona, fuera de España. Sí, la primera vez que un final fuera de España entre el Madrid y Barcelona. Sí, como usted ahora el entrenador del equipo de Barcelona, que va a dirigir el equipo de Barcelona fuera de España en una final contra el Real Madrid. ¿Cómo usted va a ver el partido y el equipo cómo va a estar?
Bueno, yo estoy contento hoy, estoy contento y satisfecho porque el objetivo era jugar la final, nos ha costado un mundo, hemos tenido que ir a la prórroga, penaltis, y a partir de ahí pues recuperar a la gente, ya he dicho, contentos de jugar un clásico aquí en Saudi, en una final fantástica para todos, para el mundo del fútbol en general, y nosotros a disfrutarla, a competirla y a intentar ganarla, ¿no? Nada más.
Sí, sí, aquí detrás, sí, detrás.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Óscar Moya para la Agencia EFE. Has hablado antes de lo que ha evolucionado Ansu Fati en la fase defensiva. En este partido ha sido Pedri MVP, se lo ha visto también trabajando mucho en esa fase, robando balones. No sé si sobre todo con este centro del campo en el que no has apostado por Busquets de inicio, también le has pedido más eso al futbolista canario. Gracias.
Sí, no solo a Pedri, a todos. Creo que tenemos unas obligaciones defensivas que tenemos que cumplir, todo el mundo las hace, es importante ser generoso, tener compromiso para el equipo, trabajar para el grupo, para el compañero, esto es lo más importante, ¿no? Si estamos bien en defensa, estamos solidarios, tenemos mucho a ganar, ¿no? Nosotros normalmente generamos muchas ocasiones y si conseguimos la portería cero con el compromiso de todos, pues es importante para el grupo, ¿no? Bien, Pedri es sacrificado, Gaby sacrificado, Busi, Frenkie, Frank, Kessié, todos los que participan en medio campo son gente generosa e implicada, ¿no?
Gracias, buenas noches.
Gracias.
Muchas gracias. Vamos a continuación con Pedri, MVP del partido.
Doncs mira, empalmarem Xavi amb el millor del partit, Pedri, que també passa per la sala de premsa i fa roda de premsa en aquesta competició. Això funciona així. Quan aparegui ens aviseu,
Sí.
Dos quarts de dues, aquí a Riad, amb la fresca.
Bé, això és un altre factor important, el descans que tindrà el Madrid i que no tindrà el Barça. Estem parlant de dijous, diumenge. Sí. Veurem, perquè són 24 hores i l'esport d'alt nivell, això es nota.
Pedri.
Técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, 12:30 la foto con la Copa, ¿vale? Con la Supercopa, y 12:45 hablará Xavi Hernández también en esta sala de prensa. Así que seguimos protocolo anterior, pedís turno de palabra por favor a Sergi y ya tenéis a Pedri a vuestra disposición.
Hola Pedri, ¿qué tal? Diego Pico de Marca. Bueno, supongo que levantar un MVP en un partido de estos es importante, pero me da la sensación de que igual se lo cederías a tu portero hoy, ¿no?
Sí, está claro. Creo que Marc se lo merecía muchísimo más que yo. Para mí ha hecho un partidazo y bueno, gracias a sus paradas, creo que también estamos en la final por él.
Aquí. Sí, coge el micrófono, se lo
Hola Pedri, enhorabuena por el MVP, la victoria. Abraham Romero, El Mundo. Te quería preguntar por la tanda de penaltis. ¿Cómo la habéis decidido? ¿Ha sido idea de Xavi? ¿Habéis elegido tirar los que habéis tirado? Porque recuerdo que contra Marruecos, por ejemplo, con España, Sergio Busquets tiró y falló, ahora no ha tirado. Tú no tiraste, pero sí. Bueno, ¿cómo lo habéis decidido y demás?
Bueno, sí, fue decisión de Sergio Alegre, que es el que se encarga de toda la estrategia del equipo, y bueno, cuando vi que estaba ya tenía muy claro el al lado del que iba el penalti, y bueno, por suerte pudimos marcar todos y llevarnos la victoria.
Aquí, Rubén, el pase. Yo quería preguntarte, vista la celebración que habéis hecho tras clasificaros para la final y comparándola un poco con la que hizo ayer el Madrid, que fue un poco más light también a pesar de ganar en una tanda de penalti, que seguramente genera más emoción. ¿Cómo afrontáis el partido? No sé si la celebración de hoy muestra que el equipo tiene más necesidad, más hambre, más deseo de ganar títulos por lo ocurrido en las últimas temporadas, a lo mejor, que el Madrid. Y si crees que se puede ser un factor importante a la hora de jugar el domingo.
Bueno, la verdad no me fijé mucho en la celebración del Madrid. Creo que tenemos que fijarnos en nosotros. A nosotros pues queremos ir a por el título. Es una final y todos los títulos que vengan para casa este año, pues lo mejor posible para el equipo, y bueno, tenemos que ir con todo y, como ya te digo, con muchas ganas e ilusión de llevarnos la copa para casa.
Hola Pedri, Roger Torillo de Mundo Deportivo. Felicidades por el pase a la final. Habéis conseguido ese pase, pero sin embargo ha costado mucho y habéis jugado con fuego. No sé qué lectura haces tú de qué es lo que le está pasando al equipo para no ser capaz de cerrar los partidos. Gracias.
Sí, está claro que es eso, no cerramos los partidos, nos cuesta, después del primer gol creo que hay un momento de relajación en el equipo durante muchos partidos seguidos, y creo que eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que ir a por el segundo y el tercer gol, y bueno, creo que a un equipo como el Betis, si le dejas tener la pelota, pues te hace mucho daño.
Juan Jiménez.
Hola Pedri, soy Juan Jiménez de AS. Quería preguntarte por el clásico. El primero de la temporada lo perdiste y el oficial 3-1 en el Bernabéu. Quería saber si ese partido lo revisasteis y qué cosas tenéis que hacer mejor.
Bueno, está claro que contra el Madrid queremos dominar el partido como con todos, y claro que lo revisamos, vimos los fallos y lo que tenemos que mejorar, y bueno, sabemos que el Madrid no lo va a poner nada fácil. Es un equipo que siempre compite bien, sea donde sea, y bueno, creo que tenemos que hacer un gran partido para llevarnos la copa para casa.
Gracias.
¿Qué tal, Pedri? Por aquí al fondo, Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Te quiero preguntar porque uno de los duelos de la final, sin lugar a dudas, es Courtois contra Ter Stegen. Ahora mismo es una salvajada lo que hace uno en el Madrid y esto en el Barça. No sé cómo lo veis vosotros, que sois compañeros de los dos porteros del mundo posiblemente ahora mismo.
Sí, es una auténtica locura, tanto Marco en nuestro equipo como Courtois en el suyo. Son dos porteros que están a un nivel altísimo y bueno, creo que hay pocos porteros que pueden estar a ese nivel.
Aquí delante, Toni Joan Martí. Aquí delante, Toni, levanta la mano, por favor.
Hola, Pedri. Toni Joan Martí, de Relevo. Quería preguntarte por la acción del gol de Lewandowski, el primero. Es una acción que normalmente es un ataque pausado, pero decides relanzar el ritmo, romper líneas. No sé si es uno de los objetivos que tú te intentas también trabajar, ganar esa verticalidad a la hora de superar líneas.
Sí, creo que es un objetivo que me marca Xavi, que rompa, que intente jugarme el uno contra uno y bueno, creo que es algo que tengo que mejorar. El año pasado no lo hacía tanto y bueno, es una de las cosas que tengo que mejorar, una de muchas.
Hola, Pedri, aquí Marta Ramon, en directe a RAC1. Si et diuen que guanyes la Supercopa, que guanyeu la Supercopa diumenge, però que heu de tornar a patir així, tornar a guanyar els penals al Real Madrid, ¿ho firmes?
Hombre, está claro, creo que llevarnos para casa la Copa lo firmaría, pero prefiero hacer un gran partido y llevarnos para casa el título.
Última pregunta.
Hola, Pedri, Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. Xavi todavía no ha ganado ningún título en esta nueva era, muchos jugadores de la plantilla tampoco. Tú ya has jugado tu undécima prórroga con tan solo 20 años. ¿Creéis que por fin podéis ganar esta Supercopa de España en un clásico contra el Madrid?
Bueno, sí, está claro que si estamos en la final la podemos ganar, la vamos a competir y vamos a ir con todo y bueno, ojalá pues sea el primero de muchos de la época de Xavi como entrenador.
Gràcies, bones noches.
Gràcies, bones noches.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Pedri, escollit millor jugador del partit, ni ell mateix ho considera correcte, perquè creu que el millor del partit ha estat Ter Stegen. Hem d'anar tancant la paradeta des d'aquí, des de Riad, perquè si no ens quedarem aquí a l'estadi fins diumenge i què voleu que us digui. Però abans, però, Xavi Puig, hola, bona nit.
Bona nit.
Tens l'1x1 preparat?
A punt.
Vinga. Ter Stegen.
Imprescindible. No s'entén aquesta classificació per la final sense l'alemany. Tres grans aturades durant el partit i dos penals aturats a la tanda. Si pogués, em faria el seu pentinat.
Sergi Roberto.
Capità, salvat una rematada al segon pal de Rodri, 0-0 al marcador. Sense incidències o si en atac, ha acabat substituït.
Araujo.
L'amo, a la defensa qui mana és ell. Arriba on no ho fan els altres, salta més que ningú i de vegades l'excés d'energia li fa perdre algunes pilotes en la construcció de les jugades. El peu per impedir la rematada de Fekir amb 0-0 equival a una gran aturada de Ter Stegen.
Koundé.
Correcte, fa bona parella amb Araujo i l'hauria de fer durant molts anys. Només ha de corregir alguna errada impròpia i fruit d'un excés de confiança com la pèrdua de pilota a la primera part. Ha estat a punt de suposar el gol de Fekir.
Alba.
Superat, va tenir malsons amb Luis Enrique en els últims mesos de l'Asturià a la banqueta del Barça i avui n'ha tingut amb l'altre, Luis Enrique, el bètic.
De Jong.
Conductor, acostumats a l'economització dels tocs de Busquets, la sensació és que li sobren tocs en alguna acció quan ocupa la posició de mig centre.
Gavi.
Reconeixible, sense fer el millor partit de la seva vida, Gavi comença a ser d'aquells jugadors imprescindibles al mig del camp, dels que sempre hi ha de ser, caràcter i continuïtat en el joc, sempre hi és i això és un què.
Pedri.
Abraçat pel penal decisiu que ha classificat el Barça per la final de la Supercopa i abraçat també per la manera que ha tingut d'iniciar la jugada del primer gol del Barça. Negocia la pausa en el joc com ningú.
Rafinha.
No assistent. Ha fet una no assistència en el no gol de Pedri anul·lat per fora de joc previ. Avui a la dreta, com li agrada, li ha faltat molt més desequilibri.
Lewandowski.
Oficinista. Un gol més i un altre d'anul·lat i en un dia on ha començat especialment desencertat en la rematada. Se l'ha vist menys participatiu que en anteriors enfrontaments.
Dembélé.
Encertat, amb criteri, fent gairebé sempre el que tocava, assistint Lewandowski en el primer gol blaugrana, substituït per problemes físics, com ha explicat Xavi. Avui no tocava el canvi, llàstima.
Xavi ha fet 6 canvis, també han jugat Busquets.
Suplent, i és notícia en una semifinal de qualsevol competició. L'equip no ha aconseguit tenir més control amb ell al terreny de joc.
Ferran Torres.
Desconcertant, les 4 primeres accions que ha fet en el partit ha estat un error. L'acció bona que ha fet assistència de gol ha estat anul·lada per fora de joc. El Ferran d'avui no se'l trobarà faltant les dues jornades de Lliga, que no hi serà.
Marcos Alonso.
Rifat per Luis Enrique, un Luis Enrique fos en el segon gol del Betis. El seu peu en la pilota aturada és de les coses que es poden valorar més positivament.
Christensen.
Relleu, una garantia de rendiment immediat també sortint des de la banqueta.
Ansu.
Empalmador, voles amb l'esquerra i gol a la tanda de penals que han de servir per agafar confiança i aconseguir més continuïtat en el seu joc. N'ha tingut dues més que ha aturat Bravo.
I què sé?
Especialista, com a xutador de penals, era una garantia a Itàlia i avui tampoc no ha fallat.
Què t'ha semblat, Xavi?
Finalista, amb més patiment i menys futbol del que li agradaria, es planta per primera vegada 90 o 100 minuts de, o 120 minuts de guanyar un títol amb el Barça.
Gràcies, Xavi. Fins diumenge.
Fins diumenge. Bona nit.
Ràpidament, Guillem, què has après avui?
Doncs mira, que avui Dembélé està molt bé. Amb això vull dir que si Dembélé pot jugar bé un partit, tot és possible, fins i tot posar el nòrdic sense l'ajuda de ningú. Que el Betis té un jugador que sempre que diu algú va a missa, Borja Iglesias. Que avui Ferran Torres ha fallat molt, semblava un Twingo. I que fort la tanda de penals com l'ha salvat Ter Stegen pels pèls, eh? I per últim, aquest ja el pillareu com vulgueu, eh? I per últim, que diumenge toca afinar les cordes vocals.
Vull guanyar la Copa Lliga, posar el trofeu ben amb el capítulo. Vull guanyar.
Doncs efectivament, amb la banda sonora de la Supercopa d'Espanya ho deixem aquí, uns anuncis, i començarà el Tu Diràs amb l'Aleix Pariser i companyia. Els del Barça juga a Recut, i si tot va com desitgem, us esperem diumenge a les 8, Real Madrid, Futbol Club Barcelona, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1. I sí, volem guanyar la Supercopa d'Espanya aquí a Riad. Companys, que vagi bé, bona nit, eh? Adéu, adéu.
Bona nit. Fins diumenge.
Fins diumenge, que vagi bé. 4 anuncis i el Tu Diràs, descanseu.
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella D'Am.
Has vist el meu jersei?
No.
És com el que portes, de puny i del mateix color?
No, ni idea.
Quan busques, no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés, sempre trobes el que busques. Per home, camises, puny i pantalons Dustin, 1 per 32,90 €, 2 per 60. Del 7 de gener al 28 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web ja.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Bona nit. En els 3 sortejos del Triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
804, 165 i 806.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i el millor preu. Vine a Facilmòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Sent el futbol com mai i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Tantes coses a dir.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Tres quarts de dotze, aquí seguim. Els esports de RAC1, canviarem papers, obrirem el Tu Diràs d'aquest dijous 12 de gener del 2023, el dia que el Barça s'ha classificat, patint i patint molt, però s'ha classificat per la final de la Supercopa d'Espanya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Sisplau, Ansu, consolidem l'avantatge per una vegada, ni que sigui als penals. Ansu cap a la pilota, Ansu cap a la pilota, Ansu cap a la pilota, gol! Gol, 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 gol. Va, Marc-André, una està molt bé, però dos ja seria perquè et deixessis malena. William Carvalho, Ter Stegen! Ter Stegen! Ter Stegen! Li regalo la balena! Li regalo la balena! Li regalo la marena! Ter Stegen! Ter Stegen! Vinga, Pedri. De fet, si marca Pedri, s'ha acabat.
Sí.
Ai, ai, ai. Si marca Pedri, el Barça és finalista. Va cap a la pilota. Pedri, gol!
Gol!
Gol, 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 gol. El Barça classificat per la final de la Supercopa d'Espanya. S'ha hagut de patir. S'ha hagut de patir els 90 minuts. S'ha hagut de patir a la pròrroga. S'ha hagut de patir a la tanda de penals. Però al final, Marc-André Ter Stegen ha marcat la diferència amb dues aturades espectaculars. I el Barça, uf, jugarà diumenge a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid.
Patint, patint moltíssim els penals, però el Barça ha acabat eliminant el Betis i, com deia el Pou, lluitarà pel primer títol d'aquesta temporada, aquest diumenge a l'Aràbia Saudita, contra el Real Madrid. No és apte per a cardíacs aquest inici d'any pel Barça, eh? Hem viscut dues pròrrogues, la de la Copa i avui, uns penals i una victòria heroica, patida i sobre la botzina al Metropolitano per mantenir l'equip líder a la Lliga. És cert que el joc continua sent irregular, descontrolat en molts moments, que els rivals li generen moltes ocasions al Barça, però de moment li està sortint cara a l'equip de Xavi Hernández. Està tenint premi aquesta resistència, aquesta persistència de l'equip en els moments més difícils. És un equip, uns jugadors que es rebel·len davant l'adversitat, que hi posen el cor i el coratge quan el futbol no li arriba. I aquests aspectes també formen part del futbol i poden acabar donant títols, perquè jo estic convençut que guanyant partits així, o el de diumenge, el joc de l'equip millorarà. Mentre el joc de Xavi, el que vol ell, i el bon futbol del Barça no arribi, molt millor anar guanyant partits així, anar guanyant títols, per exemple, com pot passar diumenge, anar passant rondes de Copa, com va passar amb l'Intercity, i anar sent líders a la Lliga, perquè el bon joc arribarà. El partit d'avui ha estat calcat al de diumenge al Metropolitano. A mi m'ho ha recordat moltíssim, el guió. Barça abassegador els primers minuts, sotmetent el Betis a la primera mitja hora, generant ocasions per marcar un o dos gols, però no la remata. I després l'equip perd el control, fa un petit pas enrere, el rival s'ho creu, el rival genera ocasions i sort de Ter Stegen. Quina temporada que està fent el porter alemany del Barça. I d'Araujo, també. Araujo que ha tornat a ser salvador. la segona part més del mateix, a la pròrroga el mateix guió, el Barça fa el gol a Ansufati i després en una badada li tornen a marcar. En aquest mini partit de 30 minuts s'ha repetit tot el guió dels 90 minuts inicials. Però, insisteixo, la sort ha somrigut al Barça als penals i sigui com sigui, amb molt patiment i amb molts dubtes, però la feina està feta, Betis superat i ara pensant al Madrid en la final d'aquest diumenge a les 8 del vespre. Serà el primer clàssic en una final de Supercopa d'Espanya amb el nou format. Només s'havien enfrontat una vegada a les semis l'any passat i va guanyar el Madrid a la pròrroga. Serà, doncs, la primera final a l'Aràbia Saudita entre Barça i Madrid, que era pel que es va crear aquest nou format fa 4 anys. I per fi diumenge els saudites tindran la seva primera final en format clàssic. I els dos equips hi arribaran després d'una pròrroga i d'uns penals, amb jugadors tocats o lesionats directament i sense estar en el seu millor nivell. Jo ara mateix no m'atreveixo a dir quin equip és el favorit per aquest diumenge. Ara en parlarem amb Joan Poquí, amb Anaïs Martí i amb Maria Fernández Vidal. Abans, però, deixeu-me connectar un moment amb el King Fat Stadium de Riad, amb la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola, bona nit de nou.
Què tal? Bona nit. Quina és la situació a la teva zona, en aquesta zona de premsa? Està tot venut? Han parlat ja tots els protagonistes?
Està tot venut. De fet, ara els periodistes estan ultimant les seves cròniques, sobretot els que fan premsa, i els que fem ràdio, els que fem televisió, ja estem desmuntant tots els nostres xiringuitos, per dir-ho d'alguna manera, i hem de marxar corrents ja cap als autobusos de la federació, els que anem amb el viatge organitzat de la federació, i després els que no, a buscar-se ja la manera de transportar-se per aquesta ciutat impossible i amb les distàncies tan gegantines que té.
Molt bé, Marta, doncs també a descansar, que són què? Pràcticament les 2 de la matinada, a l'Aràbia Saudita, per
les
tant...
Les 2 menys 10, menys per 10. Ser concret.
Imagina't, una altra jornada llarguíssima, en principi, demà divendres...
En final feliç i amb moltes ganes de clàssic de diumenge.
Clar que sí, demà una mica més de calma, dissabte ja arribaran totes les prèvies i diumenge aquest partidàs. Marta, bona feina, gràcies.
Una abraçada a tots, bona nit.
Vinga, adéu-siau. La Marta Ramon des de l'Aràbia Saudita, des de l'estadi King Fat, on s'ha jugat aquesta semifinal avui, on es va jugar la semifinal d'ahir, les 2 als penals. Hola, Joan Poquí, què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit. Hola, Maria Fernández Vidal.
Bona nit.
Bona nit. Bon any, que no us havia vist encara.
No sé fins estaves... quan és vàlid dir bon any.
Sí, fins a finals de gener, això perfecte, jo crec que sí.
Doncs bon any.
Ja. Esteu magnífics.
Perquè et vas quejar miserablement la setmana passada.
Sí.
Les vacances no duren totes les Nadal.
Val, tens? Soc una mica com el Barça de Xavi, que desapareixo de tant en tant, no? En algun
vacances moment. Escolars.
Això pot fer el Basté.
Sí, és veritat.
Ningú més.
Vaig fer un dijous, disculpa'm.
No, dos dijous. El passat i l'anterior.
Escolta, m'agrada molt la boina que portes avui.
És una gorra.
Sí, és una gorreta.
No és una boina.
Ets Peaky Blinder, eh?
Peaky Blinder, sí senyor.
No Peaky Blinder, sinó
Peaky Blinder.
Mira el Ferrus, el nostre tècnic.
La vaig comprar a Bilbao, l'emportaré un dia.
Mira el Ferrus, el nostre tècnic, et fa la competència també amb la boina de Peaky Blinder, què et sembla? Bé, anem a la teca. Escolta, què és tard? Què? Patiment, el Barça una altra vegada, però jugarà una final, és que el Barça tot està a la final.
Estic com poc exigent o conformista, no esperava massa del Barça, perquè arriba aquest títol aquí al mig després ja de l'aturada aquesta del Mundial, reprendre la Lliga, ara atura la Lliga per jugar a la Supercopa. Jo estava una mica en plan, doncs vinga, que hi vagin i que juguin i a veure què surt, no? I què surt? S'han classificat per la final, perfecte. Jo no m'he vist amb moltes crítiques o exigències del joc, i ara Dembélé avui ha estat bé, però, saps? No m'ha despertat això. M'ha despertat, doncs, això. El Barça ha anat a fer el que podia fer, que era classificar-se, i perfecte, ja està. L'únic que sí que em genera una mica d'inquietud és el tema físic, perquè els he vist acabar el partit una mica...
No, però és el que dèiem, 2 pròrrogues, ja, en 12 dies d'any, el Barça porta 2 pròrrogues i el partit exigent al Metropolitano.
És cert que el Madrid tampoc estava a tirar coets físicament, no. Però el Barça té un dia menys.
De descans, sí.
A veure, jo tampoc soc... És a dir, jo coincideixo amb la Maria que... Les circumstàncies són les que són i ho estan patint tots, el Madrid ho està patint, el Barcelona ho està patint, els equips que han tingut molta presència al Mundial ho està patint, però sense ser exigent jo m'esperava avui patir, un partit complicat pel Barcelona. També crec que el partit difícil era avui, ho dic sincerament, crec que el Barcelona guanyarà la final. Per què? Perquè el Madrid l'he vist, el Madrid també se li està caient a Ancelotti, el Madrid se li està caient, el partit d'ahir amb el València... Si un equip hauria d'haver guanyat abans d'arribar als penals era el València. Avui ha estat més
just. Lucas Vázquez, un mes i mig de baixa, diuen des de Madrid.
Una plantilla...
Està tocat Militao marejat, sense Àlaba, sense Tchouaméni, que Camavinga tocat, vull dir que no estan partint
a coets. I té una plantilla justeta. Ara bé, dit tot això, a mi sí que em preocupa que el Barcelona sigui... Hi ha una sèrie de coses que em preocupen, d'altres que em preocupen menys i que m'han sorprès positivament, però hi ha algunes que, per reiteració, ja em cansen, i d'altres que em preocupen. Una és que el Barcelona, jugui millor o jugui pitjor, no és capaç de mantenir el control dels partits. És a dir, d'impedir que un partit que té controlat, que ha fet el més difícil, se li compliqui d'aquesta manera. I és igual que el rival sigui l'Espanyol, sigui l'Atlètic de Madrid, sigui l'Intercity o sigui avui el Betis. Un Betis que és un bon equip, que juga bé a futbol, però tampoc ha fet avui el millor partit de la temporada. Això una cosa. Una altra, i ho sento, cada cop que assista... No entenc per... Suposo que ho ha explicat el Xavi, que hi ha una qüestió de molèsties. No entenc que entri Sergio Busquets per Frenkie de Jong. Ho sento, no ho entenc. És a dir, arriba un moment, a l'hora de... Quan tu has de resoldre els títols, has de competir, hi ha un necessitat de futbolistes que ho sento. És que ja veus venir el que passarà i acaba passant. És a dir, el partit de Sergio Busquets avui és molt preocupant, perquè saps que tornarà a jugar, que serà fix entre els partits, i avui quan ha entrat Sergio Busquets... I Ferran Torres,
no? Avui ha estat desesperant, pobre. Sí.
Clar, Dembélé avui està fent un molt bon partit.
Molèsties, ha dit.
Molèsties
de Jong i Dembélé. És que els canvis eren obligats.
En el cas de Busquets és especialment preocupant perquè arribarem a l'extrem de Piqué, de que el mateix jugador, amb la seva aportació, quedi assenyalat. I clar, jo crec que és injustíssim per un futbolista de la transcendència de Sergio Busquets.
Que avui ha fet història, eh? Partit 700 amb el Barça. Només hi ha 3 jugadors que hagin jugat 700 partits. Però és cert que
però
li costa.
Clar, el tram final és com... No, estalviem-li això, gestionem d'alguna manera aquest final d'etapa que no quedi retratat d'aquesta manera en els partits. I el de Ferran Torres, a mi, jo necessitaré un traductor o intèrpret d'alguna cosa perquè no acabo d'entendre què li veu
Xavi.
És
mental, és mental i de confiança ara mateix.
Bueno, i també que ha vist un jugador que potser li està sortint tot malament, eh? També avui fa una jugada que té molt mèrit, com lluita per la pilota, com recupera una pilota, com assisteix a Lewandowski marca, i resulta fora que estava fora de joc d'ell mateix, o sigui, també hi ha un punt de mala sort. Però per acabar amb Busquets, és que, a veure, jo també crec que s'ha de respectar les llegendes, i Busquets és una llegenda del club. Però hi ha una cosa que no entenc, i els que saben de futbol me l'hauran d'explicar, perquè no l'entenc. Què vol dir això que no es pot jugar a futbol sense Sergio Busquets? Què vol dir això, que és irrepetible? Ostres, no senyor... Aviam, ho sento. Jo he vist jugar al Barcelona, he vist jugar, per dir als més joves que recordin, he vist a Schuster de mig centre del Barcelona. He vist a Guardiola, un jugador molt diferent a Busquets, guanyar una Copa d'Europa sense ser un jugador poderós físicament, sense tenir regat, sense tenir cops de cap, sense tenir un bon remat de cap. I he vist a Guardiola 10 anys ser insubstituïble a l'eix del Barcelona. Què vol dir? Que si no està Sergio Busquets no pot jugar a futbol. Com jugar a futbol al Liverpool? Com s'ho fan? És que jo em pregunto. Si no, equips que no tenen a Busquets, com s'ho fan per jugar a futbol i sortir i guanyar i competir? Hòstia, és que ho sento, no ho entenc.
Bueno,
i
com aleshores... ho farà el Barça la temporada que ve si Busquets marxa?
Clar, bueno, ja veurem, ho haurà de fer, no? I com s'ho farà? Doncs no ho sé.
Aleshores... Vull dir, podríem començar a assajar-ho ara,
clar,
no? Avui... que el posi de lloc de titular de mig centre ja és un missatge de dir, val, anem
no,
a intentar fer el canvi.
No, és que l'està guardant per la final.
Home, si té molèsties de Jong, entendré que potser jugui Busquets a la final, però si no, avui ja porta 2 partits que està posant a de Jong per davant.
I l'altre, en canvi, el que m'ha agradat és el que Ansu Fati ha sortit i ha demostrat...
S'ha reivindicat una mica.
Ha donat esperances.
Allò que fa...
Ha de fer de titular, perquè clar, això ja ho fa, quan surt de suplent ja ho fa. Quan de titular no ho ha fet encara.
Això que fa, el gol que fa, és un golaç. Però, aviam si m'enteneu. Hola, Anaïs Martí, què tal?
Bona nit.
Heu tancat la Vanguardia ja per demà?
Sí, no, malament. T'imagines que et dic que no?
Que no, encara no són les 12.
Val. No, anava a dir sobre Ansu Fati. I ara també, si vols, opinar sobre tot el que estem dient. I és un golaç, eh? És innegable, és un golaç. Baixa la pilota, l'engalta amb l'esquerra, i la pilota és un golaç des de dins de l'àrea, de forma escurada i tal. Però hi ha un punt de sort, no? Vull dir, ell l'empala en el moment precís, passa per un bosc de cames, va parar a la cantonada de la porteria on no hi arriba Claudio Bravo, però per mi és un golaç perquè s'ho imagina. I això és el talent d'Ansu Fati. Imaginar-se que en aquest moment...
No, ell té el talent de
agafa...
gol.
Eh?
Ell té el talent de gol.
No, ell té tatuat el gol a les
manera,
cames.
De manera natural. El que no té és l'enteresa física que tenia fa dos anys, fa dues temporades. És a dir, això és el que no té, això és el que ha perdut amb una sèrie de lesions i de malaurades intervencions quirúrgiques. Ara, avui, jo entenc que sí que ha donat un pas endavant. Així com no l'havia vist abans, avui sí que li he vist un pas endavant. Insisteixo, li falta fer, falta que el faci quan surt de titular, perquè quan surt de titular, nano...
Com t'has quedat, Anaïs?
A mi em preocupa que no somrigui, que us semblarà una tonteria, però Ansu marca gols i no somriu ara. O sigui, es queda així com...
Tens.
Tot tens, seriós, que abans tu veies que el futbolista gaudia dels moments en els que marcava els gols, que es reivindicava, que reia, que ho celebrava. I ara el veig molt seriós, també el veig molt seriós parlant, i això, doncs, mira, no sé si em preocupa, si m'inquieta o si és... fruit de que ell mateix veu que li costa, no? Que dins del seu cap s'imagina els gols, però que després li costa. I avui ha fet un pas endavant, imagino que en aquest intent de veure que avui Xavi ha apostat absolutament per tots els davanters, menys Memphis, i que amb ell l'ha tret el 86, a veure què fas i què pots fer. I amb un intent de reivindicar-se també per ser titular i poder aconseguir el que deia el Puki ara, que és el que li falta, que és quan li donen les oportunitats per ser titular, doncs marcarà diferència, perquè contra l'Espanyol ja li van donar l'oportunitat de ser titular i no va marcar. Més aviat va estar força grisot, no?, en el derbi contra l'Espanyol. Marca aquell gol a la Copa, que sí que és veritat que li dona la victòria al Barça per passar.
Sortint de la banqueta.
Perquè jo segueixo pensant que tampoc és tan dolent sortir de la banqueta per segons 15 futbolistes. És que igual hi ha jugadors que són bons revulsius, que et serveixen per canviar-t'ho tot, i crec que Ansu Fati encaixa perfectament en aquest perfil, però després el veig amb aquesta ansietat i tan enfadat quan no el posen o quan el canvien, que fins i tot aquell dia li va dir a l'Eric García, oye, he sido el peor para que me cambien.
El dia de Mestalla.
Exacte.
Aquell dia igual tenia una mica de raó. Però avui, per exemple, no té raó d'estar enfadat si va fer un partit horrendo al Metropolitano. L'altre partit que et faltava dir és el Metropolitano, que també fot un partit.
Sí. A mi Ansu Fati avui m'ha agradat i potser sí que mereix ser titular i tenir premi el dia del...
Home, s'havia dit que s'havia equivocat i que pensava que l'hauria d'haver posat abans, ho ha dit l'entrenador.
Sí, és cert que Dembélé i Rafinha, aquest 11 del Barça, estan molt bé, sobretot a la primera part.
Avui ha sortit cara també Dembélé.
Sí, a veure les molèsties de Dembélé.
Rafinha, voleu dir.
Home, fa l'assistència del...
Fa una assistència que s'anul·la.
Ah, correcte, és un dels gols anul·lats.
Sí, és veritat.
I ha començat bé i després s'ha vingut avall. Avui el que a mi m'ha agradat molt és Dembélé.
Sí, no, l'ha canviat per les molèsties, això ho ha dit Xavi. I llavors ens ha agradat molt Ter Stegen, que està en un altre nivell ara mateix. Estem d'acord, no, en això? El Barça s'aguanta ara mateix per Ter Stegen, potser Araujo, Condés, no?, en algun moment. S'entén així el Barça per la defensa i el porter ara mateix.
I mira que, bueno, no sé, però en el meu entorn, quan s'ha contemplat la possibilitat d'arribar a penals, el que ressaltava tothom era Claudio Bravo. És que el Betis té Claudio Bravo. Bueno, doncs Ter Stegen també s'ha reivindicat. Sí.
Era un altre duel, Claudio Bravo-Ter Stegen, com aquelles temporades.
Jo sempre... Aviam, no, jo no sóc de dir, jo sóc d'aquest, no. No m'agrada penjar una medalla a mi, però jo sempre he sigut de Ter Stegen. Tot i que en els darrers anys he sigut crític amb ell, perquè també entenc que els cicles passen pels moments que passen. Però jo en la confrontació Claudio Bravo-Ter Stegen sempre he sigut de Ter Stegen, perquè crec que és més porter i perquè penso que el Barcelona va fer l'aposta que havia de fer per Ter Stegen i no per Claudio Bravo, claríssimament.
No,
ja per una qüestió de progressió.
Sí, per edat.
I sí, és que m'ha fet gràcia, Maria, el que dius del teu entorn, perquè al diari hi ha igual, hi ha un nucli que és pro Claudio Bravo. I avui jo m'he explayat molt al diari, saps? He sigut un mal guanyador avui, ho haig de reconèixer. M'he explayat molt, cada aturada que feia Ter Stegen els deia, molt bé Claudio Bravo en aquesta aturada.
Passen factures, tu també?
Passen factures, sí.
Sembla Shakira,
passen
factures. Sembla Shakira, tu.
He passat unes quantes factures amb Ter Stegen. Sí.
Vale.
Tot i que els darrers anys, jo també he estat crític amb Ter Stegen, però avui és, per mi és el jugador clau, perquè ja treu tres gols del Betis, brutals. Un a la primera part, que et sobra la línia, i després hi ha una doble aturada, poc abans del descans, crec que és també, i són uns moments que el Ter Stegen estava brutal, i després els penals...
S'ha sabut reivindicar també a la seva manera, perquè era un jugador que jo recordo que l'any passat va donar aquella roda de premsa que semblava que els periodistes érem els culpables de tot el que li passava, que ell estava molt bé i que no li passava res. Després a l'estiu ell va ser el primer que va renunciar a anar amb la selecció, i a partir d'aquí va començar a treballar doncs, els problemes amb el genoll, a fer gimnàs que no li agradava i ho havia deixat de fer i ara se li nota molt i ha tornat a ser el porter que tots trobàvem a faltar.
Sí, és cert que en els dos gols no pot fer massa res.
No.
No? De fet, en el primer gol, que això m'estranya que no ho hagis dit, hi ha una falta claríssima a Gavi, que jo el VAR no entenc.
Com una casa.
Però no entenc el VAR d'entrar en aquestes típiques accions.
No, i una altra cosa.
T'ha canviat el partit, aquell gol, eh?
I una altra cosa, que ningú del Barça protesti.
Sí, sí, sí.
L'únic que surt Ter Stegen, l'únic.
I algun jugador també hi ha anat.
Home, tu has d'anar allà i fotre un merder, que això el Madrid ho ha fet tota la vida, i els he sortit bé. És una falta com una casa, que potser a primera vista penses que pot ser falta, quan te la repeteixen, que l'han repetit una vegada, els miserables han repetit una vegada només.
És que el joc era molt ràpid.
Sí, molt ràpid, molt ràpid. És una falta com un piano.
Sí, sí.
Com un piano.
Jo entenc que l'àrbitre principal de camp no ho vegi, però després a la repetició li posa les mans i el tira a terra, Gavi. Sí, vull dir, el VAR ha d'existir per coses com aquestes.
Jo entenc que sí.
Perquè el semi fora de joc, aquest semiautomàtic, ha funcionat a les mil meravelles avui.
Vaja, era un pèl de bamba,
allò. Era un número del peu de la bamba.
Una ungla mal tallada, era.
I això...
I a més, et fiquen un dibuix que
dibuix, clar.
Home, un dibuix, ja em perdonareu. Després diuen, no, els del VAR tenen allà el seu sistema i volen les imatges. Sí. Molt bé, que ens les posin a nosaltres també, no?
És un fora de joc
i ja posats, Pixar. I ja posats els centímetres.
És un fora de joc Pixar.
Sí, sí, Pixar.
Haurien de posar la música de Walt Disney. Na, 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 na. I la... Fora de juego. Pling!
Molt bé. De Ferran Torres vols dir alguna cosa? Que ara en parlàvem també. De Busquets vols dir alguna cosa?
No.
No, val, perfecte. D'Araujo vols dir alguna cosa?
Sí, que m'agrada molt i que és un gran
un
de veritat,
un gran fitxatge.
És un gran fitxatge i sembla que no s'hagi lesionat mai i se li ha d'agrair aquest caràcter que té. Vale. Que n'ha salvat una també.
Sí, sí.
Un altre cop. Com veieu la final de diumenge? Va, anem a diumenge, ara que hem pentinat una mica per sobre la semi d'avui. A veure, Maria. Bueno, tu has dit que tampoc t'esperes massa res del Barça, que la gaudiràs,
no? No, el que passa és que és veritat que no esperava molt de la Supercopa, però clar, que estan a la final, i la final és contra el Madrid, perdre-la sí que, així com guanyar-la és una injecció de moral brutal per l'equip, per al tram que queda de temporada, que és el més decisiu i el més atapeït, perdre-la, és veritat que és la Supercopa, però jo crec que deixarà un punt anímic allà una mica que costarà d'aixecar. Jo la trobo així d'entrada bastant incerta, sobretot per físicament com arriben els dos equips. A partir d'aquí, crec que està molt bé que sigui molt oberta, perquè ho fa així com més interessant d'entrada, no veure clarament que al Barça li passaran per sobre ni que el Barça ho tindrà fàcil per guanyar. Jo crec que està, que la part xula és aquesta.
El Barça té un factor que no hem comentat del partit d'avui, que és Lewandowski. És brutal, també, aquest tio. Porta 19 gols.
Li ha costat, per
sí,
això.
Sí, ha començat una mica tort,
ha començat oxidat, de dir, no?, i que algú li posi una mica d'oli.
Sí, però acaba marcant.
Sí,
però si ha estat una mica motor era... diesel, saps?
Que sí. Jo el que valoro, precisament, és que en un partit dolent, perquè avui he jugat molt malament, jugar Lewandowski, el tio fot un gol i fot un segon i l'anulen per fora de joc de Ferran Torres.
No oblidem que potser ha jugat dos partits en l'últim mes, perquè des que l'eliminen del Mundial va jugar al derbi i va desaparegut, va descansar la Copa, després va caure la sanció al Metropolitano, vull dir que també deu afectar això, un jugador de 33 o 34 anys, no?
Evidentment. Jo espero que avui s'hagi trobat bé i s'hagi desempulsat i el dia de la final es trobi bé, perquè és un futbolista que clarament marca les diferències, més veient la gran diferència que hi ha davant és el Barça, perquè jo entenc que els cracs han de marcar les diferències als equips, però tanta diferència no pot ser. O sigui, no pot ser que hi hagi un abisme entre Lewandowski i la resta de davanters, que comences a fer un càsting allà i no et marca gols ningú fins que, mira, avui en Sofati, però... Parlarem també de la... Heu repassat la tanda de penals, dels passets, de què si és, i la paradinha aquesta de Lewandowski. La paradinha de Lewandowski, podem parlar d'aquesta paradinha?
Sí, però estic bastant amb tu, i que si és, jo
que
els xutin normals, a mi m'agradaria.
Ja saps, no cal fer pallasso, no?
Però jo del partit de diumenge, ja ho he dit abans, jo crec que guanya el Barcelona.
Diumenge a les 8, per a gent que no sàpiga.
Crec que el Madrid se li està caient a Ancelotti, sincerament ho penso. I el...
Però ell va dir ahir, perdona, sí, que era com un pic de forma baix, bueno, perquè venien del Mundial i que tornaran a... Pot ser que ara els equips grans estiguin passant un petit pic de forma.
Sí, tots estan passant,
És com una pretemporada.
Cosa... No, Saperes, digues.
Puc és optimista.
No, sí. Dic que el Barcelona guanyarà, crec que guanyarà.
No, el Barça guanyarà. Puc, què t'està passant?
Que hi ha un diari, hi ha un diari de Madrid que va posar els, un sextete fictici, perquè és fictici, a la seva portada, i donava per guanyat sí. els 6 títols de la temporada, que no seria, seria triplet aquest any, i 3 títols de la temporada anterior. Però bueno, és igual, no entraré en aquesta discussió. Però ja van donar com a guanyat. Això vol dir que han condemnat la temporada del Madrid a la misèria i la deixalla qui còsmica.
Sí, tu vas que el Barça guanyi, a banda per aixecar el títol, perquè s'acabi la pantomima del sextet aquest.
La putrefacció aquesta del sextet aquest que s'han inventat.
La pantomima i
putrefacció. Tu ets optimista també, Anaïs, o és incert, com creiem tots, aquesta final?
Jo crec que és incerta, però crec que és una final en el que els dos equips arriben en un estat de forma baix i, per tant, és molt igualada i guanyarà el que li posi més ganes, més sentiment i més cap a tot. I espero que el Barça, després de... de l'ensurt que es van emportar ja al Bernabéu aquesta temporada, doncs aconsegueixin reivindicar-se i guanyar, més després també del que va passar l'any passat a Aràbia en aquesta mateixa Supercopa, en aquest cas a la semifinal.
Això sí, hauria de donar-se que Sergio Roberto no marqui a Vinicius.
Ara apostem per pròrroga i penals una altra vegada,
home,
o no?
Home, escolta'm, tens clar que serà la del Metropolitano, Koundé, no, no sé. Araujo, Christensen, i aquí vull veure, què farà Alba o Valde?
Jo... vist el partit d'avui, però espero que Valde.
Deia, Koundé
o Araujo.
O Araujo.
Jo Araujo,
no?
Jo posaria
a la dreta. Ho dic per Vinícius.
Jo
no, com encarregat de...
Sí,
no
sé, sí. Jo veig
que
més
potser
Araujo,
seria una opció, llavors que Koundé pugui ser central amb Christensen.
Tot i que,
perquè és que...
deixa'm dir que avui Sergi Roberto ha fet un molt bon partit.
Sí.
Tot i que, per ser justos, ha fet un bon partit. No així l'altre, l'altra banda no, però Sergi Roberto ha fet...
Tinc una dada per tu. La llegia avui a Mundo Deportivo.
Ah.
El Madrid, en els 7 últims partits, li han xiulat 6 penals a favor.
Home, ja, però
en els 7 últims, 6 penals a favor.
No el busquis d'aquesta manera.
No, és una dada freda. És una dada freda.
Això estic vacunat. És com el virus, que ja ens hem fotut les 3 vacunes. Jo estic 25 vacunes d'això de penaltis contra el Madrid. Tota la vida ha sigut així. O sigui, bueno, ja... entra dintre del joc, que el Real Madrid...
És que trobaries a faltar si no
clar,
hi pitessin
clar,
un penal,
si
no?
El penal, a part d'això, és una cosa...
Si no afegissin 7 o 8 minuts clar, o 15 no? Fins que marqui el Madrid, és
clar. El d'ahir és molt clar, que li fan a Benzema,
sí,
no?
És clar.
No?
Sí, s'equivoca molt el jugador del València. Sí, s'equivoca.
Clar, no el pot no pitar aquell penal.
Tenim dada Jové avui, Oriol.
Hola, bona nit.
Què tal? Quina dada comentes avui?
Aviam, per posar una mica en context la final de diumenge, serà la primera de Xavi, això ho ha dit el Puig abans. Clar. Com a futbolista, Xavi en va jugar 30 al Barça, serà la primera com a entrenador. Serà la 16a final de la història del Barça contra el Madrid.
16a?
16a.
En totes les competicions?
En tota la història, Copa, en totes les competicions. Copa... La Supercopa serà la 8a.
Però és Copa del Rei i Supercopa les finals que han jugat només, no?
Bàsicament.
Val. I què, com ha anat?
La Supercopa malament. 7 finals de Supercopa, només una guanyada pel Barça.
Puc ir rebaixa,
De les 15 finals...
Sí, de les 15 finals
totals. Va guanyar aquella de la del dit a l'ull, sí, del Tito Vilanova.
2011-2012.
Sinvergüenza sí. I cara dura.
Amb aquell gol de Cesc, no? 3-2,
sí,
eh?
Sí.
Recordo.
De les 15 en total, el Barça n'ha guanyat 5. Una de cada 3 finals contra el Madrid la guanya. A la Supercopa el percentatge és bastant inferior.
Ja toca, doncs.
Ja toca.
I de fet, fa 5 anys i mig que no s'enfronten en una final Barça i Madrid. L'última va ser la de la Supercopa 2017-2018. Serà també el partit oficial 250 entre Barça i Madrid de tota la història. 250. 96 victòries del Barça, 101 del Madrid, 52 empats.
Anem per darrere, però ja tornarà.
Aquella 17-18, que és l'última, va ser dura, que és aquella just després de la 10 de Neymar.
Mm.
En aquell estat de depressió.
Ah, la de Valverde, que guanya el Madrid 0-2 o 1-3 al Camp Nou.
1-3 al Camp Nou, 2-0 al Bernabéu.
I que hi ha un futbolista que és tan poca cosa i tan miserable... que es treu la samarreta i fa la mateixa celebració que més el Bernabéu.
Sí, no recordava això.
S'ha de ser poca pena. S'ha de ser pobre d'esperit. S'ha de ser miserable.
S'ha de ser poc original.
No, s'ha de ser miserable. S'ha de tenir misèria mental. Sí, home, sí. És misèria mental.
Un gran concepte. No, ja que parlàvem de que fa molt temps que no s'enfronten Barça i Madrid en una final, també fa molt temps que no s'aixeca un títol. Farà 638 dies, si el Barça guanya, que no guanya un títol. I si ho fa, acabarà amb la quarta sequera més llarga sense títols de tot el segle XXI pel Barça. La més llarga va ser l'any 2003, 1197 dies sense guanyar un títol. La més llarga de la història, 1473 dies, és a dir, 4 anys, l'any 1978, des de la Lliga del 74 fins a la Copa del 78.
Contra les Palmes.
Bé, esperem que es trenqui aquesta sequera que dura des de l'abril del 21, quan Messi va aixecar l'últim títol del Barça, aquella Copa del Rei.
Amb Koeman,
contra l'Atlético de Bilbao, sí, sí.
Canviat bastantes coses.
Dada Jové ja està?
Fins aquí, més enllà de Busquets...
Això no va dir... Que, home, jo ho destacaria, ja sé que no ha fet el seu millor partit, però són 700 partits oficials amb el Barça.
En àmbit estatal i internacional, perquè... Sí, sí. No, és veritat, si contem les competicions en àmbit català, la Copa Catalunya, bàsicament, oficial, perquè és de la Federació Catalana de Futbol, doncs serien 703, però és igual. Aquests 700 en àmbit estatal i internacional és el tercer jugador de la història del Barça que hi arriba, després de Messi, que en té 778, i de Xavi, que en té 767. Per darrere completen el top 5 Iniesta i Piqué. En aquests 700 partits ha marcat 18 gols i ha guanyat 30 títols. 8 lligues, 7 copes, 6 supercopes d'Espanya, 3 Champions, 3 supercopes d'Europa i 3 Mundials de clubs, tot plegat en 15 temporades.
Que podria aixecar ell aquesta Supercopa d'Espanya. Ara mateix és el primer capità del Barça. A veure què passa diumenge.
S'ho mereix.
Sí. A més, seria la primera que aixeca com a capità, perquè ja et dic, l'últim títol...
I la setena que guanya, déu-n'hi-do. De 14 que haurà guanyat el Barça, si la guanya diumenge, 7 hauran set amb Sergio Busquets a l'equip.
La meitat de les Supercopes d'Espanya hauran estat amb Sergio Busquets. Bé, té mèrit, com a mínim destaquem aquestes xifres estratosfèriques de Sergio Busquets, un jugador irrepetible, amb el qual el Barça ha de poder jugar sense ell, no? Com deies tu.
Què vol dir? Vol dir que no pots jugar sense Busquets?
Que sí, que sí.
Bueno, suïcidem-nos.
No.
Tanquem el club, no?
No, vull dir, arribem al final del camí ja d'una vegada i adiós.
A veure, més enllà de la Supercopa, no sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè com que anem tard, anirem per feina, que hi ha moltes coses avui. Mira, un parell de cosetes, de detalls. Mercato. Pel que sabem a RAC1, la prioritat del Barça no és ni que hi hagi entrades ni sortides. És cert que ja hem explicat que l'Atlético s'ha interessat per Memphis, però ara mateix és molt difícil que Memphis surti del Barça i que arribi qualsevol jugador. Ja ens ho van dir Jordi Cruyff aquí al Tu Diràs en una entrevista i us ho vam explicar, que el Barça està en fair play negatiu i, per tant, és molt difícil que pugui fer cap incorporació. I ja li ha marxat Piqué a Xavi i, per tant, hauria de ser una oferta molt bona la de l'Atlético per Memphis perquè el deixessin sortir, perquè si no el Barça era un futbolista d'atac i no va sobrat.
Per reforçar un rival?
I per reforçar un rival. I a cost zero, que és el que vol l'Atlético, de dir no, cediu-nos alt i li paguem el sou. No.
Que és l'Atlético, després de tot el xulisme. Vull dir que hauríem de tenir una mica de memòria, també.
Clar, i com que Memphis acaba contracte el juny, l'Atlético no és tonto, l'Atlético, si el vols, esperarà que vingui gratis al mes de juny, no, aquests 5 mesos.
Suárez, Villa, Griezmann, però del Barça a l'Atlético, 22 milions.
Clar, i al revés, imagina't.
Zero per Villa.
No comptis.
Dos per Villa, 20 de Griezmann i zero de Luis Suárez.
Això és molt difícil, evidentment tot pot passar en el món del futbol, però a dia d'avui jo descartaria que Memphis sortís, perquè la prioritat del Barça, que és el que està treballant el Barça ara mateix amb el fair play financer, és poder inscriure Gavi, Araujo, els nous contractes i la fitxa del primer equip reformulada, Iñaki Peña i Balde. L'equip vol consolidar aquests jugadors com a futbolistes del primer equip. Ara mateix no els pot inscriure a la Lliga per culpa del fair play. I aquesta és la prioritat ara mateix en aquest mercat d'hivern. Dit això, de l'alineació indeguda del Barça femení, el jutge únic es pronunciarà la setmana vinent. El Barça està estudiant el cas de forma interna de moment i preparant la defensa, perquè el club, evidentment, presentarà recurs a la impugnació que ha fet l'Osasuna i els serveis jurídics del Barça creuen que hi ha algun argument al que agafar-se per mirar de salvar la situació. Saben que és molt difícil, però volen esperar que el jutge únic la setmana que ve, segurament entre dilluns i dimarts, digui el Barça eliminat per l'alineació indeguda i a partir d'aquí el Barça vol presentar un recurs. I, insisteixo, els serveis jurídics ho estan estudiant tot per intentar aferrar-se a algun punt legal que pugui salvar aquesta situació. Aviam què passa. Fins la setmana que ve no sabrem massa cosa més. I, de l'espai Barça, un altre detall només. Està ja tot triat, amb les constructores, amb Lima Construction i la col·laboració de Bopi 4 i Gesa, com us van explicar aquí al Tu Diràs, per construir el nou Camp Nou. Les màquines entraran l'1 de juny al Camp Nou, i a partir de l'1 de juny no hi ha marxa enrere. L'únic que queda ara mateix és signar el contracte del finançament. I, pel que sabem, a RAC1 està tot pràcticament lligat i en les 3-4 pròximes setmanes el Barça signarà tots els contractes amb els inversors que posaran els diners del finançament. De fins a 1.500 milions d'euros podia demanar el Barça, segons van aprovar els socis en assemblea. Doncs això, van dir 900, costarà el 9,9. Doncs en les pròximes 3-4 setmanes, en el pròxim mes, el club té previst signar tots els documents per tenir aquest finançament i que a partir de l'1 de juny puguin entrar les màquines a construir aquest nou Spotify Camp Nou.
Bueno, llicència d'obres.
Faltarà llicència d'obres, que això sí, però ja tindràs el finançament i faltaran del febrer al juny hauràs de tenir la llicència d'obres, sí, és correcte. Però estarà ja tot lligat, pràcticament, perquè el que queda el més important ara mateix són els calés, que algú posi els calés. Goldman Sachs està treballant per trobar els inversors, Goldman Sachs, JP Morgan, bé, ja han sortit tots aquests grups inversors que segurament es faran càrrec d'aquest finançament que necessita el Barça. Però insistim, en el pròxim mes el club vol tenir-ho absolutament tot lligat i signat per poder ja deixar-ho tot tancat perquè el juny comencin a fer les obres. Algun comentari sobre això, l'alineació indeguda?
Jo crec que el Barcelona ha fet el ridícul amb l'alineació indeguda de Heise Ferreira. És veritat que la jugadora ha de saber que la van expulsar en el seu darrer partit amb el Madrid Futbol Club, Femenino Club de Futbol, perquè no és el Real Madrid, és l'altre Madrid, d'on ve la Heise.
Sí, el Madrid Alcobendas, no és?
Sí, no sé com es diu, sí.
Madrid Club de Futbol Femenino.
Madrid Club de Futbol, però juga al Covendas i per diferenciar-ho li veiem Madrid al Covendas,
sí. Jo crec que és claríssim. És a dir, no veig que es pot... Potser sí que hi ha algun resquici el que es puguin acollir. Jo penso que el Barcelona ha fet el ridícul. El Barcelona ha de saber quins jugadors o jugadores estan sancionats o sancionades abans d'un partit. Un partit. I han d'anar a mirar els llocs del famós intranet que jo fins ahir no sabia que existia.
El Fènix aquest. Però que no ho sàpigues tu, ni jo, clar, ni la Maria, normal. Doncs és lògic i normal. Clar, que no ho sàpiguen els delegats, doncs ja no tant, perquè no és la seva feina.
La federació tampoc no sé fins a quin punt... és l'única escletxa que podria veure, que ni la veig massa, és que hi hagi alguna part de responsabilitat de la federació que no estigués ben, perquè hi havia com el tema que igual no estava ben posada en l'equip que li tocava la sanció, que la federació acabi reconeixent alguna part de responsabilitat perquè no li interessa perdre el Barça en aquesta competició.
Que la federació ha de millorar els protocols, sí, ho saben aquí i a la Xina Popular, perquè clar, així en general tampoc és gaire normal que un equip com el Barça, que després de marcar 9 gols es quedi fora, i hi havia un altre equip, no? Que
Sevilla.
El Sevilla.
Sí,
sí. No és normal que dos equips...
La jugadora era seva, la del Sevilla de l'any passat.
Sí, això és encara... Però hi ha un error de protocols que falla aquí.
I a més s'equivoquen a la interpretació de la normativa, perquè la fa descansar la Lliga pensant que ja ha complert la sanció i llavors la fa jugar a la Copa.
Això és gravíssim.
Amb la tranquil·litat de dir, no, ja l'hem fet.
Pregunto,
ja hem complert el partit de sanció.
No seria possible i més fàcil i més planer que la federació, quan un equip presenta una alineació, una convocatòria, digui, no, aquesta jugadora no pot jugar perquè llavors no entenc l'esperit de la norma aquesta.
Totalment
que
és, d'acord.
A veure si us equivoqueu. Ah, t'has equivocat, eliminat. Quina tonteria.
Ja m'ho puc entendre, però el Barcelona i tots els equips han de
saber. No ho excuso, no ho excuso en absolut.
Han de saber el que han fet i
el que poden fer. És obligació del Barça. Però l'esperit d'aquesta norma em sembla ridícul. O sigui, em sembla, hi ha aquí una escletxa que si us equivoqueu, esteu eliminats. Escolta, per què no ens dius tu? Aquest jugador està sancionat, no pot jugar, ja està.
Jo entenc que la federació en el seu moment va... comunicar-ho de la manera que ho comunica, que és a través d'aquest Fènix o Fèlix, com es digui.
Pues igual que ho comunica en la prèvia d'aquesta sanció, que digui, aquesta futbolista que està aquí a la convocatòria no pot jugar perquè està sancionada. Punto pelota.
Per tres dies puc ir, perquè ahir preguntava, per correu electrònic, a la intranet, i ho pengen també, ho han de penjar, al web de la federació, a l'apartat de sancions.
I entenen que el club ja està assabentat, els clubs tots estan assabentats.
I que tu després, en aquest programa Fènix, perquè ahir preguntava una mica de com funcionava, és a dir, tu pots anar a l'historial de cada jugador i quan cliques en aquesta en aquest cas, en aquesta jugadora, t'apareixen si té alguna sanció, i em deien no, jo et dic que hi apareix, hi ha algun club que ha dit, i et dic que ho hem pogut consultar i ja apareixia, com també va penjar el Marc Andrés, el text.
Sí, el nostre especialista en futbol femení.
I l'entrenador que surt allà i no sap ni de què li està parlant i diu, ai, és que mira't la web, l'entrenador mirant la web, per veure si les jugadores poden jugar o no, és que la web no hi era, però és que és això.
I l'àrbitre era la que expulsa l'any passat Geise amb el Madrid al Covendas, l'Osasuna ho sabia.
És tot un cúmul de despropòsits.
És que vam riure molt amb el Xerix,
I tant.
Sí, és el mateix
cas.
El que passa és que en aquests casos penso que l'esperit d'aquesta normativa no l'acabo d'entendre. O sigui, quin objectiu pot tenir un un club han fet jugar un jugador que està sancionat.
Per tu jugues i després t'ho diuen, que és com, vale, he marcat 9 gols per res. I ara
fins
em quedo
i tot afecta, jo crec, el prestigi de la competició, deixar que jugui, no? Perquè clar, afecta un equip que ha guanyat 0-9, ara queda fora de la...
Totalment, en fi, estic totalment d'acord amb vosaltres.
Però per, també és sota responsabilitat del Barça, evidentment.
6 minuts i 2 quarts d'una. A veure, compta avui amb la informació que avançaven els companys de la cadena SER i després el periòdico. Els Mossos tindrien indicis que el Barça va filtrar a la premsa, el Barça de l'època Bartomeu, va filtrar a la premsa els contractes de Messi i Piqué.
Sí, un descobriment que les forces de seguretat haurien fet en el marc de la investigació del Barça-Gate. La derivada seria, com ara deies, a l'eix que l'expresident Josep Maria Bartomeu, l'ex-CEO del Barça Òscar Grau i l'exresponsable dels serveis jurídics Romà Gómez Ponti podrien ser els responsables que els contractes de l'argentí i el central català sortissin a la llum pública. Explica el periòdico que el 22 de març de 2020 Romà Gómez Ponti escriu un correu amb còpia a Bartomeu i Grau on reclama mesures urgents per rebaixar la massa salarial i afegeix literalment que no seria una mala idea publicar els contractes milionaris del primer equip perquè la gent els pugui repudiar públicament. Un correu que posa de manifest el desig d'aquest executiu i que els Mossos han fet arribar al jutjat que investiga aquest cas, com dèiem, del Barça Gate. Recordem que el diari El Mundo va publicar els contractes de Messi gener de 2021 i de Piqué setembre de 2022. L'informe de la policia catalana desvela també el contingut dels whatsapps que es van enviar aquells dies. Bartomeu diu en un missatge que la filtració ha de venir del club i que qui ho ha fet fa mal al Barça. La resposta de Romà Gómez Ponti, com dic, l'excap dels serveis jurídics, és furibunda. Diu així, llegeixo textualment aquest whatsapp. Barto, de veritat no es pot ser tan bona persona amb aquesta rata de claveguera. El club li ha donat tot i ell s'ha dedicat a marcar una dictadura de fitxatges, traspassos, renovacions... Jo no ho podré fer mai, però les xifres del seu contracte s'haurien d'afegir Pinto i les renovacions de Suárez, Alba o la comissió de renovació d'Ansu Fati. Recordem que el seu representant era el germà de Leo Messi, Rodrigo. Però si no sap ni llegir i a sobre portava de soci un traficant de drogues i ho remata, i sobretot el cúmul de xantatges i insolències que el club i els que hi treballem hem patit d'aquest nan hormonat que deu la vida al Barça. Ah! Però quan venen maldades, reps el seu mític WhatsApp. Presi, baixa el sou als altres, però a mi i al Luis no ens toquis. Tant de bo se'n vagi entre la indiferència de la gent. Hòstia. Missatges, com dic, de Romà Gómez Ponti, els que Grau respon amb un lacònic sí, i Barto dient que està d'acord amb moltes coses, però refermant que primer és el Barça i que l'article perjudica l'entitat. Dies després, explica també el diari, Ponti expressa en un correu la seva oposició a que s'investigui entre els empleats del club la possible filtració si no es fa el mateix en l'entorn de Leo Messi. En aquest sentit, els Mossos creuen que es van enviar aquest tipus de missatges per simular que s'hi estava treballant. Pel que fa a Piqué, Ponti també té paraules dures per ell després del 2-8 contra el Bayern. Exemple de fill de la gran puta sense escrúpols. Diu també en un dels missatges de WhatsApp Romà Gómez Ponti. Els Mossos, acaba la informació, no creuen que es tracti d'un fet aïllat, ja que la utilització interessada dels mitjans no seria una excepció en l'època de Bartomeu i anuncia que en futurs informes s'exposarà com s'utilitzaven periodistes i xarxes per desprestigiar persones crítiques i jugadors de la mateixa plantilla.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Clar, és que aquí hi ha un punt que és que et filtrin whatsapps privats.
No, però ja, si t'estan investigant...
És una investigació, ja. Però, sí, o sigui, sí, és gravíssim això, i si s'acaba confirmant és gravíssim, però jo no sé.
A veure, primer tonto i torpe de tenir això gravat en un whatsapp. De gravar, és a dir...
D'escriure això.
Primer, això ja és impresentable. Segon, és que són molt torpes. Molt torpes. Tot el Barça-Gate o Bartogate, digue-li com vulguis, és una exhibició de gent maldestra en fer les coses. I tercer, si hi ha realment delicte per publicació dels contractes de Messi o Piqué... per haver-los filtrat, per filtrar documents privats, que això és un delicte que està tipificat en el Codi Penal, bé, quan s'investigui, si el jutge considera que hi ha prou indicis per obrir una causa, el fiscal haurà de provar-ho, perquè no serveix amb els indicis per condemnar-los. Ara, dit això, és groller, barruer i molt tontos.
Però forma part d'unes converses privades, no? No sé, jo...
Vull dir, qui no ha dit una barrabassada en un WhatsApp? Mare
de Déu, ja sé que estàs... Bueno, no, el meu vas... ja sé que està... Millor que no entreu el meu. Perquè...
Clar, per això clar. Dic, que, qui no ha insultat alguna vegada un company, un amic, i després... Vull dir que és gravíssim, aquest contingut, però vull dir... Aquest
però
contingut
no,
hauria de ser...
no l'han fet públic.
Clar, una mica com el que va passar
hauria de ser un secret de sumari,
no?
Això.
Que
clar,
estava
clar.
Parlant amb el seu pare i li van treure unes converses privades amb el seu pare. Dit això...
No, el fons de la qüestió és lamentable és i si es confirmen haurien d'anar i de pagar el que toqui.
És molt greu tot el que està passant. I a més, si fos una junta que s'ha caracteritzat per ser exemplar i sense haver instigat una xarxa de perfils, que és que és tan cutre això d'anem a contractar perfils de Twitter falsos i de Facebook per ficar-se amb la premsa, amb tal, amb qual, i ara t'ho apreta per aquí, i ara t'ho apreta... Doncs és que, clar, no estem parlant de gent que sigui exemplar. I quan no parlem de gent exemplar, a mi és que em mereixen molt poc respecte. La veritat, i parlar... És que, a més, una persona que ha treballat als serveis jurídics del Barça, que és que hauries de saber com funciona tot això. I saps que si t'investiguen, et miraran el telèfon. Per tant, estalvia't fer aquesta sèrie de comentaris i sigues una miqueta més intel·ligent i elegant, com a mínim.
Una altra qüestió, Roger. El Barça avui ha denunciat la Lliga de Futbol Professional.
Sí, un capítol més en aquesta guerra Barça-Lliga arran de l'acord amb el fons CBC que va tancar Javier Tebas. El motiu d'aquesta denúncia, segons ha explicat l'agència EFE i confirmen des del club, és el greuge que el Barça entén que es fa amb ells per no poder ampliar el seu marge salarial en un 15%, com si passarà amb la resta de clubs que van signar amb aquest fons, com dic, amb CBC. La resposta de la Lliga, segons ha explicat la cadena COPE...